Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Esports 14. Comencem aquest programa d'avui dijous, 9 de febrer, en el qual parlarem d'aquesta visita d'un dels candidats a la presidència de la Federació Catalana de Futbol, aquestes eleccions que tenen lloc el proper dilluns. Juanjo Isern visitava Vilafranca ahir al vespre, visitava Cal Figuerot i allà, acompanyat de Manel Duran i d'Antonio Escudero, presentava algunes de les línies mestres del seu projecte de cara a aquesta repetició electoral, uns comicis que van tenir lloc el 22 de maig de l'any passat, del 2022, i que es tornen a repetir després d'aquesta sentència del Tribunal Català de l'Esport, que fa un mes doncs, donava validesa a aquests arguments de les candidatures opositores en els quals acusaven a Joan Soteras i a la seva candidatura de certes irregularitats en el procés de votació. Escoltarem els protagonistes d'aquesta jornada d'ahir i també parlarem del Noia, que avui a partir de les 9 del vespre rep la visita del Porto a l'Ateneu en aquesta segona jornada de la Champions League d'hoquei patins. Un Noia que, d'altra banda, entre setmana també coneixia el seu rival als quarts de final de la Copa del Rei d'hoquei patins, serà el Voltregà, i d'aquesta copa també ahir coneixíem els horaris.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
I comencem el programa d'avui quan passen 4 minuts de 2:15 del migdia, ara mateix ja 5 minuts els que passen d'aquesta hora, i comencem un programa en el qual parlem, evidentment, d'aquestes eleccions a la Federació Catalana de Futbol, que tenen lloc dilluns, una repetició electoral que s'ha fet esperar. No arribem a l'any, però pràcticament d'aquests comicis que es van celebrar al maig de l'any passat. Finalment, la candidatura d'Àlex Talavera no es podrà presentar, ja que la Junta Electoral no donava validesa a aquesta candidatura després de la fuga de molts dels seus membres, entre ells l'exdelegat de la Federació, el Penedès i el Garraf, Manel Duran, ara mateix ja integrat a la candidatura al projecte de Juanjo Isern. Un Juanjo Isern que hi visitava Vilafranca i a Cal Figuerot presentava aquest projecte per la repetició electoral de dilluns. Hi haurà aquest gran cara a cara entre Joan Soteras, el fins ara president, i Juanjo Isern, que aspira a ocupar aquest càrrec al carrer Sicília. Veurem com van aquests comicis. Recordem, dilluns, a partir de les 10 del matí, tothom pendents i fins al tancament dels col·legis electorals a les 7 de la tarda. Ahir, en aquesta presentació, podíem parlar amb els protagonistes i comencem escoltant el candidat a la presidència, Juanjo Isern.
Doncs estem aquí a Cal Figuerot, a poquets minuts de que comenci aquesta presentació, que una mica, abans d'entrar una mica ja en el tema que són les eleccions més purament, el que es ve a fer aquí és una mica parlar amb els clubs, presentar el projecte, no? Al final, el que es votarà aquest proper dilluns, no?
Correcte, principalment donar recolzament a Manel Duran, que és el nostre líder territorial, la persona que serà el responsable de tot el Penedès Garraf, una persona estimada, una persona amb uns valors extraordinaris, un orgull que pugui estar en l'equip de tots nosaltres i, en definitiva, ajudar-lo, recolzar-lo i presentar un projecte que per nosaltres és molt il·lusionador.
Bé, abans de començar aquesta entrevista doncs parlàvem, no?, que estan sent dies de no parar, d'anar cap aquí, d'anar cap allà. També un procés que ha estat de menys d'un mes, des de la sentència del TCE fins a la repetició d'aquestes eleccions. Ha sigut una mica exprés, no?, diríem.
Sí, evidentment, però ja portava molt de temps lluitant perquè això fos una realitat. En definitiva, aquest és el triomf de molts mesos aportant documentació sobre el que va ser una gran tupinada en les eleccions del 22 de maig, tota una crisi de corrupció que l'equip del senyor Soteras van desenvolupar en les anteriors eleccions, que hem aconseguit amb molt de treball, molta feina i molta dedicació poder demostrar, en definitiva, aquella manipulació, i això és el resultat d'un gran èxit, que és que s'hagin de repetir unes eleccions perquè els que van guanyar ho havien fet amb trampes.
Ara, doncs, també s'està una mica pendents d'aquesta possible inhabilitació, podríem dir, pel que fa a Joan Soteras, és així, tot i que les eleccions són el dilluns, no?
Sí, la veritat és que el senyor Soteras, com que fa el que li dona la gana, està per sobre del bé i del mal i incompleix la llei i, en definitiva, no fa cas i, a més, critica, difama el Tribunal Català de l'Esport, té uns plantejaments absolutament antidemocràtics. No sé si la inhabilitaran, em dona igual, jo confio molt en les nostres possibilitats i estic convençut que el dia 13 la gent votarà una proposta democràtica i transparent i no una proposta corrupta com la del senyor Soteras.
En aquestes setmanes també heu canviat una mica el lema, no? Ara tots junts fem força. Era una mica una declaració d'intencions, aquest canvi, potser?
Bueno, l'equip s'ha anat fent gran i ja no podíem mantenir un eslògan que era del 22 de maig, la vida evoluciona, la gent s'incorpora, nosaltres tenim la mà estesa a tothom que vulgui col·laborar amb aquest projecte de futur, amb aquest projecte d'il·lusió, amb aquest projecte de transparència, amb aquest projecte de futbol, en definitiva. I clar, quan es fa gran no pots mantenir el mateix eslògan perquè en definitiva vas incorporant gent i aquí ara ja sumem tots. I per tant la mà continua estesa a tot aquell que vulgui participar en un projecte que ha de donar-li un tomb a aquesta Federació Catalana que s'ha de convertir en una institució de primer nivell esportiu i no la gestoria que és ara.
També en aquestes setmanes s'intentava fer patent això, no? Una mica la unitat davant la candidatura de Joan Soteras. Al final tot s'ha desenvolupat d'aquesta manera, que la vostra candidatura segueix endavant, però sí que la del candidat Talavera al final no segueix. Una mica aquestes setmanes com han estat, perquè imagino que també s'ha treballat per sumar, no?
Bueno, nosaltres, la nostra candidatura està intacta, està molt bé, és molt cohesionada, amb les persones treballant d'una manera de molta il·lusió. No sé què passa a les altres candidatures, que totes tenen problemes. Té problemes el senyor Soteras amb alguns membres que també volen deixar la candidatura, ha tingut problemes el senyor Talavera amb la seva. No és el meu problema, el meu problema és guanyar unes eleccions, la meva proposta és posar la mà a tothom que vulgui col·laborar amb nosaltres. Si venen de la candidatura de Talavera, benvinguts siguin. De Soteras ens costaria més perquè és un estil de democràcia que el posem molt en dubte. I per nosaltres encantadíssims de que tothom sigui de la candidatura de Talavera o no. Avui presentem també el senyor Antonio, que serà el meu vicepresident primer, l'Antonio Escudero, vicepresident del Barça, que s'incorpora, que no venia de la candidatura del Talavera, perquè tenim la mà estesa, perquè volem que tothom s'incorpori a aquest projecte amb il·lusió, amb ganes i amb una perspectiva, il·lusionadora, perquè el futbol deixi de ser aquest mal somni que és ara, de denúncies, demandes i situacions tan tenses, i es parli de futbol, que és el que avui volíem. Jo vull parlar aquí de futbol.
I amb quines energies? Com encarem aquesta data electoral, que ja la tenim aquí a tocar?
Pues a tope, mira, avui espero que omplim aquesta sala de presidents. Tenim un gran recolzament territorial, la gent confia molt en les nostres propostes, no venim a judicialitzar res, el que venim és a practicar el futbol, que la gent se trobi a gust, que els presidents es trobin recolzats, que la federació sigui un paraigües de protecció cap a tots els clubs de Catalunya perquè puguin créixer amb el que a ells els agrada, amb l'esport, amb solidaritat, en civisme i en valors. I aquesta és la proposta del nostre equip.
Bé, escoltàvem a Juanjo Isern, una mica explicant el que han estat aquests darrers mesos també de negociacions entre una candidatura, una altra, finalment aquest desenllaç en què Àlex Talavera no podrà presentar la seva candidatura als clubs primer de cara a les eleccions de dilluns. L'equip de Juanjo Isern sí que segueix intacte, això sí, com comentàvem, amb el canvi de nom, ara la candidatura es passa a dir Tots Junts Fem Força. Entre els membres es troba Manel Duran, amb el qual parlàvem d'aquesta decisió, com es va produir aquest canvi, el salt d'anar al costat de l'Àlex Talavera i passar ara a recolzar el projecte de Juanjo Isern. Escoltem els motius que ens explicava el Quifora, delegat de la Federació al Penedès i al Garraf.
I molt bé, a més, molt ambient, molt bé. De veritat que estic molt content.
Potser ha calgut renovar il·lusions, no? Després de tot aquest temps tan llarg des de que es van fer, diríem, les primeres eleccions, la primera convocatòria d'aquestes eleccions, que ara repeteixen, no?
Sí, amb il·lusions renovades, és evident, i a més amb una il·lusió gran perquè doncs, bueno, jo vaig provocar que s'ajuntessin i, de fet, tots els clubs volien que s'ajuntessin. No ha sigut possible, bueno, no ha sigut possible i podem, si vols, parlar-ne de per què no ha sigut possible, però sí que a l'Isern, que era un dels dos que es tenien que ajuntar, doncs a més ens hi hem afegit nosaltres, amb ell, que ja ens va vindre a buscar abans de que anéssim amb el Talavera, però doncs, bueno, el Talavera doncs, ha tingut unes actuacions un pèl irregulars que doncs, ens ha portat a prendre aquesta decisió. Ell sabrà el per què, però realment decebut, sí.
Bé, totes les primeres, a les eleccions del maig, doncs anaves a la candidatura de l'Àlex Talavera, en aquestes estàs amb el Juanjo. Pel que ens has comentat també en aquestes setmanes, s'ha treballat, no?, en anar junts, però al final no. Per què no ha estat possible? Què ha passat?
Bueno, ha passat el següent. Si un vol negociar, si un entra en negociacions, segur que ha de cedir alguna cosa. Qui no estigui disposat a cedir és que no té disposició tampoc de negociar. Llavors, doncs, hi va haver que ell, el Talavera, doncs, li va proposar a l'Isern posar ell 18 membres de junta i a l'Isern posar-ne 14. I dels 14, 7 teníem que ser els que anàvem ja amb la candidatura del Talavera, diguem. Nosaltres anem amb el Talavera, no anem amb l'Isern. Ara bé, ell va voler que nosaltres estiguéssim al grup de l'Isern, que estrany, però és que a més, clar, l'Isern es trobava que només podia posar 7 persones del seu entorn. Llavors, doncs, bueno, doncs és una cosa que, doncs, si tens, és el que t'he dit, si tens ganes perquè hi hagi una unió i es negociï, doncs és evident que doncs, has de cedir alguna cosa. I ell no et volia cedir res. Fins i tot, ja et dic, posava 18 membres de junta i a més nosaltres 7 que tenim que anar amb l'Isern. No.
Ja, finalment, com mancarem aquesta cita electoral, que la tenim d'aquí 4 dies? Això és molt ràpid.
Sí, és evident que sí, però que els clubs, doncs, la veritat és que quan jo els he passat, doncs, a la convocatòria per vindre avui i això, doncs, tots molt il·lusionats en vindre i a més missatges d'encoratjament, d'il·lusió i de què, doncs, et diuen, Manel, no et preocupis perquè nosaltres el suport el tenim amb tu, te'l donem a tu. No, tant és que hi hagi l'Isern com que hi hagi el Talavera. Si tu ens dius que apoyem l'Isern, nosaltres apoyarem l'Isern. I si ens dius que apoyem el Talavera, apoyarem el Talavera. Per tant, ho fan perquè em coneixen a mi, perquè tenen proximitat, perquè saben que jo els hi responc, perquè sempre he actuat per bé dels clubs i per bé de les famílies i, fins i tot, ara que jo tinc diferents denúncies posades, doncs les he posat al jutjat, perquè crec que és on s'han de posar, i no dir coses sense cap to i so, i no posar-les les denúncies que s'han de posar. Si es fa alguna cosa malament, s'ha de posar les denúncies al jutjat, i doncs, realment els clubs veuen que jo he posat fins i tot diners de la meva butxaca, perquè ara m'ho he pogut permetre, potser, però he posat diners de la meva butxaca per tal de que ens surtin beneficiats els clubs i les famílies. I per això, doncs, els clubs també et donen aquest reforç, aquest escalf que a vegades fa falta.
Doncs escoltàvem a Manel Duran, que va dins d'aquesta llista, d'aquest projecte de Juanjo Isern, i en cas de victòria d'aquesta candidatura, tornaria a ser el delegat territorial de la federació aquí al Penedès i al Garraf. També parlava Juanjo Isern d'aquesta feina d'aquests darrers mesos, de reforçar-se, d'agafar noves persones per formar part i fer créixer aquest equip que l'acompanya. Un d'ells és l'Antonio Escudero i ell és candidat a la vicepresidència de la Federació Catalana de Futbol. També era present a l'acte aquí a Cal Figuerot, un acte celebrat a la sala Oriol Rosell, i allà, acompanyat de Juanjo Isern i de Manel Duran, també explicava el seu paper dins de la candidatura. Antonio Escudero.
compromís que hi ha amb aquesta junta, que jo crec que ho estan fent molt bé, i amb tota la gent, en Manel i en Juanjo, doncs la van venir a buscar i hem fet aquest acord, i bueno, jo externament jo no estic a la llista, però estic col·laborant amb ells. Espero que tot funcioni i que la federació d'una vegada per totes doncs canvi l'aire que hi ha hagut fins ara i sigui una federació democràtica i una federació en el que els clubs siguin els realment protagonistes. Ara no ho són. I un altre tema importantíssim i que també portem en el programa és la descentralització que farem de la Federació Catalana de Futbol. Cada una de les seus, les 14 seus que hi ha a Catalunya, tindran pressupost propi, seu propi, podran decidir. Per tant, és una cosa que fins ara no s'hi havia produït. Tothom ha d'anar quan vol algun tema a Barcelona, i el programa nostre, o sigui, en el moment que entrem, farem la descentralització i donarem poders a totes les delegacions.
Escoltàvem a Antonio Escudero, dèiem, candidat a vicepresident de la Federació Catalana de Futbol i actualment dins de l'organigrama del Barça, del Futbol Club Barcelona. És vicepresident social de l'àrea social del Club Blaugrana. Amb això nosaltres tanquem aquest repàs a la candidatura de Juanjo Isern, de la visita de Juanjo Isern a Vilafranca, i ja estarem pendents del que passi dilluns amb la celebració d'aquesta repetició electoral. Fem una pausa.
La teva salut visual mereix tota la nostra atenció. Els professionals d'Òptica Roig de Vilafranca t'atendrem i et recomanarem solució pels teus problemes de visió. Vine a Òptica Roig i gaudeix de la visió més perfecta del Penedès. Estem a la Rambla Sant Francesc 15 de Vilafranca del Penedès.
Doncs entrem en els últims 10 minuts de programa i parlem ja del Noia, que juga avui a partir de les 9 del vespre aquest partit de la Champions League d'hoquei davant el Porto. Un partit que és la reedició del que es va viure fa 3 anys abans de la pandèmia a l'Ateneu i va ser l'últim compromís de competició europea que jugava l'equip de Sant Sadurní. Ja després no es va jugar a competició europea, sí que es va reprendre en una fase final, però una Lliga Europea, una Champions League com a tal, no s'havia jugat. De fet, aquest format de la Champions és nou aquesta temporada. Per tant, un partit amb molts al·licients, un Noia que està completant una gran temporada davant un Porto que és candidat a tot. Escoltem a l'entrenador del Noia, Pere Bàries, analitzant el duel d'avui al vespre.
Doncs dijous a la Lliga Europea tenim un rival molt complicat, un rival fet per lluitar per tots els títols, amb una plantilla amb un talent espectacular. No descobrirem noms ara perquè, bueno, un dels jugadors que a vegades no m'han convocat l'any passat era un jugador clau per nosaltres, que és el Repujades. Ja diu molt del talent i del potencial d'aquest equip. No hi ha que aspirar a quedar campió de la Lliga Portuguesa. Penso que un dels seus objectius també és aixecar la Lliga Europea, segur, amb internacionals tant en Portugal com en Argentina i en Espanya. Per tant, penso que és un rival duríssim. Sembla ser que poden tenir algunes baixes arrastrades per sanció. De totes maneres, penso que no ens ho posaran gens fàcil. Per mi és... I també és una mica de mal dir, però és el rival segurament més dur que ens podem trobar aquest grup. I a més, em sembla que la història, la trajectòria del Porto dintre el món de l'hoquei és espectacular. Per tant, doncs és un partit que li agradi l'hoquei, l'aficionat del Noia, doncs qui pugui apropar-se, penso que valdrà la pena, perquè ens trobarem dos equips amb clara vocació ofensiva, amb ganes d'aconseguir els 3 punts, i des d'aquí també m'agradaria fer una crida a tota l'afició, mirar que s'hi apropin, necessitem el seu recolzament, i m'agrada fer un esforç a casa. Només així doncs tindrem opcions de classificar-nos per la següent fase de la Lliga Europea, per la final a 8. Per tant, doncs anem a Rosa Bení i tant de bo puguin gaudir d'un bon partit i que els 3 punts es quedin a Sant Sadurní.
No hi ha Porto avui a les 9 del vespre, però també es juguen molts altres partits. Avui mateix a les 8, Sant Omer Sporting de Portugal. A 8:45, el Calafell Oliveirense. A 9:15, Tricino Sarsana. I a la mateixa hora, el Forte di Marmi Amatori Lodi. A les 9 del vespre també jugarà el Liceo Benfica, partit destacadíssim també d'aquesta jornada. Barcelos Reus Deportiu i Balongo Barça. Repassem d'alguna manera com es troben les classificacions, ara mateix anecdòtiques. El grup A, l'Oliveirense i el Benfica lideren amb 3 punts, Calafell i Liceo de moment es mantenen amb 0. El grup B, on es troba el Noia, és el líder, l'equip de Sant Sadurní amb 3 punts, Porto i Trissino tenen un i el Sarsana és quart classificat amb 0. Grup C, Barça i Balongo, co-líders amb 3 punts, i Amatol i Lodi i Forte di Marmi, que de moment no han sumat cap. I el grup D, Sporting de Portugal i Reus Deportiu, tenen 3 punts, Saint Omer i Barcelos de moment no han estrenat el seu casaller. Això pel que fa a la Champions, però recordem que al llarg d'aquesta setmana el Noia també ha conegut el seu rival a la Copa del Rei d'hoquei patins, que tindrà lloc el primer cap de setmana del mes de març a Calafell. A quarts de final se les veuran amb el Voltregà, un partit que d'altra banda també ja coneix la seva hora i que es disputarà aquell mateix dia 2, el dijous dia 2, a 9:45 del vespre. També escoltàvem a Pere Vàries, que ens explicava com enfronten aquest sorteig, què els hi sembla al quadre de competició.
El sorteig fa de mal dir si és bo o és dolent. L'únic present que tenim amb el Voltregà és una derrota, l'últim que tenim d'aquesta temporada, i a més és d'aquesta temporada, una derrota amb ells a casa, a l'Hockey Lliga, per 4-6, per dir-ho, ens va costar molt tenir ritme de partit, no ens vam sentir còmodes en cap moment, tot i jugar a casa. És un equip que sap moderar bé els partits, que porta els partits normalment al límit a nivell de possessions, intenta que no se'ls invagi mai el partit, per tant, doncs, és difícil que hi hagin transicions, que hi hagin contres. Té jugadors que saben a més gestionar aquest tempo de partit, com per exemple Gerard Teixidor o Jordi Burgaia, d'altres amb un bon desequilibri individual en el contra 1, com Humbert Serra, com Vargas. Jo a mi em sembla que és un equip molt més complicat del que aparentment pugui semblar. Ja ens ho va demostrar a l'Hockey Lliga, per tant nosaltres anem alertats del perill que té el Voltregà, del que ens podem trobar, i el que s'hem de fer és intentar aprendre els errors comesos a l'Hockey Lliga per, juntament amb tota la il·lusió que ens fa poder jugar a la Copa i la motivació que tenim per mirar de classificar-nos per semis, doncs aconseguir aquest pas. I després, doncs, en el supòsit de passar, veurem amb qui ens tocaria, però bueno, d'entrada penso que és un quadre el nostre, a la nostra banda, on hi ha Liceu, Caldes, Noia, Voltregà, molt obert, amb moltes opcions per qualsevol dels quatre equips de poder jugar una final.
Doncs la resta de partits de quarts de final, el mateix dijous també es jugarà el Liceo Caldes a 6:45 de la tarda, i divendres els dos partits restants, a les 6 Barça-Igualada i a 9:15 Reus Deportiu Calafell. L'horari de les semifinals serà, totes es disputaran dissabte, la primera a 6:45, en la qual jugaria el Noia en cas de superar el Voltregà als quarts, i la segona semifinal dissabte a 9:00 del vespre. Diumenge 5, a 1:15 del migdia, la final entre els dos equips que aconsegueixin superar totes aquestes rondes de competició, que es disputarà al pavelló Joan Ortoll de Calafell entre el 2 i el 5 de març. Queden pràcticament 3 setmanes per la disputa d'aquesta Copa, en la qual el Noia hi anirà amb molta il·lusió per tal d'aixecar un títol que no guanya des de l'any 2008. Seria la tercera vegada que els sadorninencs l'aconseguissin. Abans d'acabar el programa d'avui, farem una mínima pausa i ja acomiadarem aquest Esports 14.
És temps de poda. A Joan Cortiada t'ajudem a fer més àgil aquesta campanya de poda. Les millors tisores professionals amb un 40% de descompte. Compra ara la tisora estil ASA 65 per només 780 euros més IVA, bateria i carregador a part. A més, si ets un professional, te'n regalem una altra. No esperis més per començar a gaudir de la poda amb les millors eines. Joan Cortiada. Ens trobaràs al carrer Calafell 24 de Vilafranca del Penedès i a www.joancortiada.com. Sempre al teu costat.
I tornem. Ens queden 3 minutets abans de tancar el programa. Encara parlant d'aquesta Copa del Rei, escoltarem un dels protagonistes del Noia, a Xavi Costa, que era present en el sorteig d'aquest quadre de competició i es mostrava bastant il·lusionat amb aquesta competició.
Xavi, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Todo bien?
Todo bien.
Especial para ti, supongo, esta Copa y con muchos flashes de algunas competiciones que has jugado y que has ganado.
Sí, bueno, lo que dice Pana, ¿no? Eso queda en el recuerdo, pero bueno, jugar una Copa siempre es bonito y lo que decíamos, ¿no? Que al ser competición del CAO, no sabes, los favoritos no siempre ganan.
¿Es una competición que esperáis todo el año? ¿Que cuando llega, cuando la quieres disfrutar, a lo mejor ya estás fuera? ¿Cómo se viven esos días previos a una competición como esta?
Hombre, siempre con ganas, ¿no? Pero bueno, primero tienes que pensar en Liga y cuando ya toca ya estás pensando en la Copa. Pero lo que decíamos, ¿no? Con muchas ganas de torneo este que ilusiona a todos.
Llegáis, esto se va a jugar la primera de marzo, pero ¿la dinámica del equipo es buena? ¿Tenéis buenas sensaciones?
Sí, la dinámica es buena, lo que pasa es que un calendario un poco apretadito, ¿no? Entre Champions y Liga, pero bueno, jugaremos a intentar dar la sorpresa.
Estamos hablando todo el día del baloncesto, del fútbol y no sé qué, pero lo que hay también vais con un poquito el calendario apretado, ¿eh?
Un poquito.
Pues nada, para que todo el mundo aquí la reivindicación que no falte.
Doncs parlava Xavi Costa amb el presentador del sorteig, d'aquest acte de sorteig, l'streamer Gerard Romero. Un Xavi Costa que, d'altra banda, també doncs, té aquesta sanció de 4 partits després d'una acció que es va produir al partit contra l'Arenys. 4 partits que ha començat ja a complir, el primer el complir el passat cap de setmana, el duel contra el Reus Deportiu, que no va poder disputar el jugador d'Amposta, màxim golejador de l'equip, amb 17 gols aquesta temporada. No tornarà ja a jugar fins a l'11 de març, una setmana després de la Copa, i es perdrà els partits contra el Liceu, el d'aquest cap de setmana, contra el Barça, l'Ateneu, d'aquí dues, i el duel a la pista de l'Alcoi, al pavelló Francisco Laporta. Amb això nosaltres tanquem el programa d'avui. Us recordem que tornarem demà divendres per fer prèvia d'un nou cap de setmana esportiu i, evidentment, també fer-nos ressò d'aquesta jornada de Champions League d'hoquei patins que es disputa avui mateix amb aquest duel que comentàvem, el Noia Porto, duel destacadíssim i es torna a produir pràcticament 3 anys després de l'últim partit que disputava el Noia en aquesta competició europea. Ens retrobem demà, acomiadem el programa d'avui amb Toni Olivella a les vies de so i que us ha parlat Eric Guijarro. Fins demà.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.